Benvinguts al Fem Salut. En el programa d'avui tindrem amb nosaltres a dos professionals del nostre equip d'atenció primària. En primer lloc tindrem a la Yolanda González. Amb ella parlarem d'un clàssic d'aquesta època. I és que, com cada any, per aquestes dates s'administren les vacunes ja habituals de la campanya de tardor, és a dir, la vacuna antigripal i la del Covid. La segona convidada serà l'Anna Tost, la Rebec del nostre equip. Amb ella parlarem sobre una situació que tots podem patir i que en alguns casos pot ser difícil de superar. Es tracta del dol.
Com acabeu de sentir, tornem a iniciar un nou programa del Fem Salut que, entrats a la tardor, una cosa de les que hem fet ja de forma habitual és parlar de la vacunació que pertoca amb aquestes dates. Ja fa uns anys que la vacunació, a banda de la grip, es complementa amb el Covid. I per parlar d'aquesta temàtica tenim amb nosaltres la referent de vacunes del nostre equip d'atenció primària, en aquest cas la Yolanda González, que ens farà 5 cèntims i una mica més sobre aquesta campanya vacunal i sobre quines persones, sobretot, han de tenir en compte a l'hora de prendre la determinació de vacunar-se per prevenir possibles empitjoraments de les seves malalties de base o altres afeccions. Ens posarem doncs a parlar amb ella perquè ens respongui a les preguntes que tenim que fer-li sobre aquesta temàtica. Bones, Yolanda, doncs, si et sembla, el primer que us podries dir una mica quan es va començar aquesta campanya vacunal, quins són els tempos que seguirà una mica i quines han sigut les primeres persones a les quals ja s'ha començat a administrar la vacuna de manera preferent, perquè segurament són les que tenen més risc i que, per tant, convé que siguin vacunades les primeres.
Sí, hola, bon dia, Armand, moltes gràcies. Bueno, com cada any, doncs s'estableixen les recomanacions de vacunació de la tardor, sobretot per a aquelles persones amb més risc de complicacions en cas de patir doncs, la infecció, no? I també per a les persones que poden transmetre doncs, el virus. En principi, la campanya vacunal va començar el 22 de setembre amb aquestes persones. Són les persones institucionalitzades que viuen en residència de gent gran, per exemple, no? Amb la població infantil de 6 a 59 mesos, amb persones amb condicions de molt de risc. També es va començar doncs, amb les embarassades i també tot aquest personal que treballen doncs, en centres sanitaris i sociosanitaris. Aquests han sigut els primers. Llavors, ja a partir del dia 13 d'octubre, ja sobre la resta de grups.
Parla'ns ara, si et sembla, Yolanda, dels altres grups de risc a qui va especialment dirigida la campanya vacunal.
Doncs sí, ja es pot dividir, com si diguéssim, així com a grosso modo, doncs, en persones amb alt risc de complicacions, que són doncs, les persones de 60 anys i més, la població infantil de 6 a 59 mesos, les persones de 5 a 59 anys amb condicions doncs, de risc, que són els immunosupressió, els problemes de salut cròniques, els fumadors i bueno, tots aquells que tenen factors de risc, no? Els diabètics, Persones institucionalitzades que viuen a les residències de gent gran, centres per a persones amb discapacitat i altres institucions tancades, embarassades i puerperi fins als 6 mesos, persones de 5 a 18 anys d'edat que reben tractament perllongat amb l'àcid acetil salicílic. O sigui, les persones amb risc de complicacions. Després de tenim altres tipus doncs, de recomanació, que serien les persones que poden transmetre la grip o la Covid a persones del risc, no? Com poden ser personal de centres sanitaris i sociosanitaris, públics i privats, i estudiants en pràctiques, personal d'oficines de farmàcia, Són aquelles que treballen a les farmàcies, per si no sabíeu que tenen oficines de farmàcia, doncs us ho comento. Tots aquells que són, que estan en contactes i cuidadors doncs, de persones d'aquest risc, no? Després podríem parlar d'un altre grup, que serien les persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat, que serien per a les policies, els bombers, protecció de personal de protecció civil, doncs tots els sectors aquests, no? I altres col·lectius, doncs persones que amb exposició laboral directa a aus domèstiques, porcs i aus salvatges. I com no, doncs els docents.
La vacuna no només va dirigida a persones que pertanyen a uns grups que nosaltres anomenem de risc, sinó que també hi ha altres persones a les quals s'adreça la campanya, ja que segurament tenen unes peculiaritats i un tracte de forma habitual amb gent diversa que fan que sigui recomanable la seva vacunació.
Sí, com he dit, doncs hi ha unes persones doncs, que realitzen serveis essencials per a la comunitat i doncs, també està adreçada a la vacunació amb ells, doncs, tant els policies com els bombers, personal de protecció civil, els que treballen a les ambulàncies, qualsevol doncs, que estigui doncs, davant doncs, de treballs essencials no?, per a la comunitat, també clar que sí. Sí, aquest any comptem amb quatre tipus diferents de vacunes. Totes elles són vacunes trivalents. Així, doncs, per edat, podríem dir que la que s'utilitza més doncs, és la primera. Però bé, jo vaig dient. La primera és una vacuna trivalent, de virus fraccionat inactivat, que es posa doncs, a partir dels 6 mesos. Després tens un altre tipus de vacuna, que és una vacuna intranasal, que és d'administració, doncs, com he dit, via intranasal. I es posen a partir dels 2 anys fins als 5 anys, fins als 58 mesos. Després estan les vacunes trivalents d'immunitat reforçada, que és una vacuna contra la grip antígena de superfície, que està inactivada amb un adjuvant, que s'utilitza per a aquells adults doncs, més grans dels 60 anys. I les vacunes trivalents d'alta càrrega antigènica, que aquestes és una vacuna d'alta càrrega que també s'utilitza doncs, per a persones institucionalitzades o inclús en el programa d'assistència domiciliària a partir d'uns dels 60 anys.
Les pautes no són totes iguals. Poden ser diferents, sobretot en els nens i nenes, oi?
Doncs mira, les pautes contra la grip en la població infantil sana és una sola dosis. Però hi ha alguns casos doncs, que ho demanen, són condicions de risc, que s'indica a vegades, però que s'ha indicat, són casos molt, molt especials, doncs que s'ha indicada doncs, la vacunació doncs, en 2 dosis, amb un interval entre elles de 4 setmanes. I bueno, la resta de persones, doncs, com he comentat, sempre és una sola dosis. Amb el tema de la Covid és una miqueta diferent, doncs, perquè amb els infants doncs, que se recomana aquesta vacunació de la Covid, si tens entre 6 i 59 mesos, si no hi ha antecedents de vacunació o infecció, s'han d'administrar un total de 3 dosis, amb una pauta de 0, 3, 8 setmanes. Si hi ha antecedents de vacunació o infecció prèvia, s'administrarà una sola dosis. I, bueno, persones amb immunosupressió greu de 6 mesos o més d'edat poden requerir una dosi addicional de vacuna contra la Covid, però totes aquestes estan recomanades ja per l'especialista.
Com hem dit abans, les vacunes de la grip no són totes iguals. Ens podries fer 5 cèntims de quines característiques tenen una mica les vacunes i per què hi ha vacunes adreçades a un col·lectiu o altre depenent de les circumstàncies?
Doncs sí, les vacunes són diferents perquè tenen en compte doncs, a les edats a les que van dirigides. Un senyor o una senyora de més de 80 anys doncs, se li ha de ficar una, amb aquesta vacuna doncs una alta càrrega per donar més defenses perquè són pacients de molt alt risc de complicacions. Aquelles persones doncs, que també tenen més de 60 anys doncs, també s'hauria de fer una mica doncs, de reforçament i llavors se'ls fica un adjuvant doncs, perquè tingui una miqueta més de potència aquesta vacuna, no? Que sí que com a més defensa. Perquè a mesura que ens anem fent grans, clar, quan som petits doncs tenim més defensa dels pares, després de les vacunes que els hi posem moltes, però a mesura que ens anem fent grans doncs anem perdent aquesta immunitat, no? I més de 60 anys doncs ja comences a tenir més risc doncs, de complicacions davant d'aquesta malaltia i per això són diferents les vacunes.
Ja estem gairebé acabant l'entrevista, però abans d'acabar-la ens agradaria que ens diguessis per què és tan important que el major nombre, sobretot de persones de risc, estiguin vacunades de la grip i el Covid.
Doncs sí, el que es pretén doncs, amb aquesta vacunació és reforçar per la protecció d'aquestes persones que són més vulnerables per tal de reduir la seva morbimortalitat i que no arribin doncs, a estar, doncs, que s'ingressin a un centre sanitari, un hospital, amb hospitalitzacions, amb, bueno, amb problemes de salut que se'ls pot anar complicant a causa doncs, de la grip o de la Covid, no?
Bé, doncs, Iolanda, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres una estoneta i poder explicar a la gent una mica el per què és tan important de que es rumiïn el fet de venir-se a vacunar per tal de previndre possibles afectacions de la seva salut.
Moltes gràcies i us animo a totes aquelles persones que sou que teniu un factor de risc, doncs que vingueu aquí al CAP, que demaneu hora i us vacunarem. Moltes gràcies. Adéu.
Bon dia. Com heu sentit a la introducció que ha fet la Clàudia, doncs avui tornem a tindre amb nosaltres a l'Anna Tost, ella és rebec del nostre centre, i amb ella volem parlar d'una temàtica que pot afectar a tothom en algun moment a la vida, que és el dol. Bon dia, Anna.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, per començar, podríem explicar què és això del dol. Com ho definiríem?
Doncs el dol, diríem que és una experiència humana i emocional que forma part de la nostra vida, no? És la reacció natural que tenim totes les persones davant d'una pèrdua, ja sigui d'alguna cosa o d'algú important per a nosaltres. Però és important entendre que el dol no és un problema en si mateix, sinó un procés que cal viure i passar per poder integrar la pèrdua i seguir endavant. I quan dic a seguir endavant, no em refereixo a oblidar, sinó a aprendre a conviure amb aquest buit.
Com tu has dit, és un procés, per tant, s'allarga en el temps i segurament hem de passar tot un seguit d'etapes, no? O s'ha de passar tot un seguit d'etapes perquè la persona acabi acceptant aquesta pèrdua. Ens podries explicar una mica quines són aquestes etapes amb la que pot veure immers una persona que té que passar un dol?
Sí, doncs, bueno, hi ha diferents autors, una mica les etapes que nosaltres ens basem aquí al CAP seria, doncs, primer de tot passaríem moltes vegades per una negació, no? Que és quan la persona està en xoc i no s'acaba de creure ni es vol creure que ha patit aquesta pèrdua perquè fa molt de mal, no? Llavors al principi podem passar per aquesta etapa. Després arribaríem a l'etapa de la ira, on la persona està enfadada perquè és injust, no? El que ha passat. Seguidament pot venir l'etapa de la negociació, que és una etapa que moltes vegades pot ser més curta que les altres, però és una etapa on busquem, si m'explico bé, o ens podem sentir culpables perquè busquem el que haguéssim pogut fer per evitar allò, no? Si haguéssim pogut fer alguna cosa més, i si hagués arribat abans, i si ho hagués vist, no? Doncs hagués pogut fer alguna altra cosa, seria com aquesta etapa i moltes vegades genera aquest sentiment de culpa, vale? Després passaríem a la tristesa, no? Al final la persona se n'adona que ha tingut aquesta pèrdua i que no hi ha volta enrere, llavors apareix la tristesa i finalment després arribaria a l'acceptació. Important també dir que aquestes etapes no són lineals, és a dir, la persona no anirà passant una per una i trigaré, mira, un mes aquí, un mes allà. No, cada persona té, que després direm, no? Té la seva manera de transitar en el dol i hi ha gent que en una etapa doncs, la farà més ràpid i hi ha gent que en una etapa s'hi quedarà més.
Fins i tot en un moment donat pot tirar una mica enrere.
Exacte, perquè no és lineal.
No? Llavors cada persona és molt diferent.
Exacte.
Igual com l'acceptació és una mica, doncs, és l'etapa final en què ja la persona sap que ha de conviure amb aquella pèrdua i
exacte,
busca les eines ideals, no? per fer-ho, mm-hmm. No? Una mica seria això.
Sí.
Si et sembla, una cosa que sí que passa, sí que hem dit que cada persona té el seu ritme, però hi ha circumstàncies o hi ha temps, hi ha un temps concret en què es parla de que potser no s'hauria d'allargar aquest dol, que fos fins i tot pues, que limités les activitats de la vida diària de la persona, per entendre'ns. Quan parlem de que el dol s'allarga més de lo normal?
Bueno, com hem dit, no? Cada persona viu el dol a un ritme diferent i no és que hi hagi un temps estàndard per superar una pèrdua, no? I això s'ha de respectar tant per part d'un mateix com per les persones de l'entorn. Tot i així, doncs, si veiem que aquest procés s'allarga molt en el temps o que la persona no pot reprendre la seva vida habitual i està atrapada en un patiment intens i constant, pot ser un senyal que necessita un suport més especialitzat. Sí que és veritat que els llibres, no, ens parlen d'aquests famosos 6 mesos on la persona, doncs, potser no és que hagi d'haver superat la pèrdua o acceptat la pèrdua, sinó almenys veure que durant aquests 6 mesos he anat progressant. No? Al final el patiment ha de ser cada vegada menys intens. Llavors puc sentir tristesa encara, no? Sobretot depèn de la pèrdua que hagi tingut, però aquesta tristesa no ha de ser igual o de la mateixa forma, s'ha d'expressar, que fa 6 mesos. Sobretot hem d'anar veient que a poc a poc tot va disminuint. No? Sobretot aquest desbordament emocional ha d'anar disminuint. Si veiem que això no és així o que porto, no, molt de temps en alguna d'aquestes etapes, doncs caldria demanar, doncs, ajuda, no?
Jo crec que sobretot és això, no? Que si la persona es queda al domicili, no fa cap activitat, està limitada, o sigui, no surt en lloc i per tant s'ha quedat en el seu món i no socialitza, segurament és una de les coses que ha de cridar l'atenció, no? I de que ens ha d'alarmar, sobretot quan s'allarguen el temps.
Bueno, és un factor de risc, no? Per no... que ens criden l'atenció a nosaltres per dir, ostres, aquesta persona potser no està elaborant el dol d'una manera natural.
Justament, ara fa uns pocs dies, s'ha iniciat un grup que tracta justament aquesta temàtica, aquesta problemàtica que, com han dit, no és una problemàtica en si, sinó que és el resultat d'una pèrdua, no? I per primer cop, des que estàs tu aquí, doncs esteu treballant una mica aquesta temàtica amb un grup de gent, no? Ens podries explicar una mica l'inici d'aquesta experiència, de què es tracta, a qui va adreçada i una mica tot plegat?
Sí, doncs ja fa un parell de setmanes que s'ha començat la primera edició, com bé has dit, no?, del grup de gestió del dol aquí al CAP de Falset. És un grup molt diferent a la resta de grups que fem, no? Aquesta vegada la participació de les persones que venen és fonamental per poder ajudar-les a transitar per aquest procés tan dolorós i intens emocionalment, però tan necessari alhora. El faig juntament amb la Núria Luque, que és la psicòloga d'aquí del CIAT, del Priorat, amb qui ja he col·laborat en diverses ocasions, i això aporta riquesa al grup alhora que un millor acompanyament. Normalment els grups que fem aquí al CAP estan més dirigits pel professional, no? Que és qui fa les explicacions teòriques i pràctiques pertinents, però aquest grup és especial. Són els propis participants els que el dirigeixen segons les seves necessitats i per tant són ells els que marquen el ritme del grup. Què vull dir amb això? Doncs que ells expliquen part de la seva experiència o del que vulguin parlar aquell dia i llavors decideixen, doncs, del que parlarem o quins temes tractarem, no? La idea justament és crear un espai segur i acollidor on les persones puguin compartir les seves experiències, emocions i pors. No es tracta, evidentment, de forçar cap procés, sinó d'acompanyar-lo amb respecte. A través de dinàmiques grupals, escolta activa i tècniques terapèutiques, ajudem els participants a entendre el seu dol i a no sentir-se sols i a trobar estratègies que els ajudin a avançar. El suport del grup justament és fonamental perquè es trenca aquest aïllament que, no, que parlaves fa un moment, que sovint acompanya aquest procés de dol.
Per tant, les sessions, diguéssim, que no tenen una temàtica concreta, sinó que es va veient durant els diferents dies, durant les diferents trobades, no? Però sí que té una durada concreta, perquè evidentment tot té un límit, no? Perquè encara t'has de dedicar temps a altres activitats, no?
Exacte. Aquest grup en principi consta de 10 sessions, són 2 mesos i mig, ens trobem cada divendres, i bé, com tu has dit, no hi ha un tema específic que treballarem cada dia, sinó és segons les necessitats del grup. Sí que és cert que la Núria i jo tenim preparat, no?, tot un temari i una teòrica, però ells ja ho saben, no? Doncs potser el que pensem que volem explicar a la sessió número 5 surt avui a la sessió número 2, doncs cap problema, agafem el que volíem parlar a les 5 i ho traslladem avui. Mm-hmm. No? I parlem d'això perquè és el que la gent vol parlar, no? Que mm-hmm. és el que ens interessa.
Quanta gent hi participa en aquest grup?
Ara mateix, en el grup, en aquesta edició, tenim 11 persones
uh-huh. participen. I suposo que totes tenen algun nex en comú, perquè hem dit que el dol és molt genèric i afecta a pèrdues de la nostra vida, uh-huh. però hi ha pèrdues més rellevants i pèrdues no tan rellevants. Suposo que en aquest cas en aquestes sessions grupals que esteu fent es dedica a pèrdues realment que han fet impacte en la persona.
Exacte. No hi ha un criteri del tipus de pèrdua que hagis tingut, és a dir, que sigui un familiar... No, tot el grup ha perdut un pare o una mare, o ha perdut una parella. No, tenim diversos perfils on la pèrdua ha sigut d'una parella, d'un fill, d'una germana, no?, o d'un pare. El nexe que tenen en comú és l'impacte que ha tingut aquesta mort en ells.
Mm-hmm. Per tant, aquestes persones que són les que segurament, degut a la força d'aquesta pèrdua o a la gravetat d'aquesta pèrdua, no?, realment han tingut en la seva vida un impacte important, doncs, pel fet aquest que ha succeït.
Exacte.
Doncs bé, Anna, ja ens has fet 5 cèntims d'aquesta temàtica que crec que és prou important, perquè a la vida tots patim dols, segur. Mm-hmm. Alguns més importants i altres no tan importants, i també hem de saber afrontar-los, sobretot quan venen aquells que poden fins i tot afectar el nostre dia a dia d'una manera molt rellevant. Moltes gràcies una vegada més per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres. Why humans did ask them
just understand. I fins aquí el nostre programa, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració del Manel i la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem el mes vinent. Over.